Molt bona tarda. En aquest segon programa de Drets en Majúscules parlarem dels drets dels joves migrants. Aquest col·lectiu, que sovint pot enfrontar-se a un doble estigma per origen i edat, són persones amb noms, cognoms i realitats ben diverses, però amb un mateix denominador comú. Són joves que han hagut de deixar enrere els seus països d'origen amb l'esperança de trobar, en la nova terra que els acull, un futur més pròsper. Parlem de joves amb situacions de gran vulnerabilitat, especialment administrativa, però també de joves amb una gran fortalesa i determinació per trobar el lloc que els hi pertany a casa nostra, que també és la seva. Potser ja heu notat que el to de veu no és el de la Marta Gili, com a l'anterior programa. Bé, jo em dic Joana Domènech i treballo a Drets Socials com a tècnica de dinamització cívica per a l'emancipació juvenil. El que vol dir aquest nom tan llarg i complicat de recordar és que acompanyo aquests joves durant el seu procés d'arrelament a Ripollet. Un dels joves que acompanyo és el nostre convidat d'avui, Aiman, 19 anys, tangerí, apassionat del futbol i veí recent de Ripollet. L'Aiman va arribar a l'estat com a menor no acompanyat, però actualment viu a un pis d'inserció laboral gestionat per l'entitat ISOM. L'altre convidat, jove però ja no tant, és Hamza Al-Yusufi, nascut a Marroc i que viu a Catalunya des dels 4 anys. El Hamza, a banda de ser el referent educatiu de l'Aiman i dels altres joves d'aquest pis, ha sigut membre participatiu d'associacions juvenils i polítiques com a Barcelona en Comú, sempre en temes d'immigració i d'interculturalitat. Bé, seguint l'ordre de presentacions, em dirigeixo a l'Aiman. Aiman, bon dia, com estàs?
Buenos días, muy bien.
Com et trobes a Ripollet? Explica'ns una mica el teu dia a dia, què fas?
Pues la verdad que lo normal, que me levanto, me voy a estudiar y por las tardes pues los entrenamientos que hago en segundo entrenador del fútbol del club Ripollet, de Alevenes, y ya está, y poco más, así voy haciendo.
¿Y te gusta entonces tu vida en Ripollet? ¿Te sientes cómodo en el municipio?
Sí, muy cómodo, la verdad que normal, me siento nomás en el pueblo, nomás lógico, sí, sí.
Hola Hamza, bona tarda.
Bona tarda, Joana.
Com estem? Sentíem a l'Aiman, ara, no?, que ens explicava que és entrenador de futbol del club futbol de Ripollet, dels Alevins. Jo et voldria preguntar, com a referent educatiu d'aquests joves, com és la vida a Catalunya per a ells?
Home, fàcil de respondre no és, però et diré, i em dol dir-ho, però et diré que depèn moltíssim de masses factors, potser. M'agradaria dir-te que és una vida normalitzada, que és una vida normalitzada, que és una vida doncs comú, igual que la gent comuna que veiem pel carrer, però en moltes ocasions no és així. Són vides doncs que es troben amb moltes dificultats administratives, laborals, socials i de tot tipus. Per tant, el dia a dia d'un jove migrant aquí, doncs, per desgràcia, no és una vida comú.
Amb quina mena de dificultats administratives o socials es poden trobar?
Home, començant per la més greu, no? Que és l'administrativa. Doncs ara ens estem trobant doncs, que molts joves com ara l'Aiman estan caient a gairebé la irregularitat sobrevinguda. Estan tenint traves burocràtiques infranquejables, diria jo, irresolubles, que els deixen en situació d'irregularitat. No poden renovar els seus permisos de residència i tampoc poden obtenir cap permís de treball. Per tant, si tu no treballes, el camí cap a la integració i cap a l'arrelament és molt més complicat.
Aiman, ara que parlàvem d'aquestes dificultats administratives, a tu quines dificultats administratives, com el permís de residència o treball, t'han impedit fer les coses que tu volies fer?
Pues lo primero que lo veo y que me lo han hecho es el tema de papeles de que tengo NIC caducado, y por tener NIC caducado no he podido seguir jugando el fútbol, que me han dejado sin jugar el fútbol, que eso es una cosa que para mí muy grande, y más porque el fútbol me hace sentir bien, porque es algo que me gusta y todo, pues por no tener ni, pues no estoy jugando ahora mismo. Estoy esperando a ver cuándo me dicen, a ver cuándo cambien el ley o algo así.
Perquè tu, pel que tinc entès, havies jugat a l'equip de l'Horta, de Barcelona, no? Sí. El teu entrenador era Víctor Valdés.
Sí.
Fins que doncs, aquesta caducitat del NIE, no?, t'impedeix seguir entrenant amb l'equip.
Sí, bueno, yo empecé, lo primero que es una prueba normal, como todo el mundo, en el Horta, que es un equipo que está en tercera división española, y el entrenador que era Víctor Valdés, y ya está, me eligió y todo bien, y el día que tenía que firmar el contrato y la ficha de un año, pues la firmé y todo bien, pero el día que tenía que jugar, me ha dicho el entrenador, y también el segundo entrenador y todo el equipo técnico, que no puedo jugar porque la Federación de Cataluña dijo que no puedes porque tienes el NIE caducado desde el año pasado. Y ya está, eso pues me hizo sentir fatal, la verdad.
Claro. En este sentido, en aquest sentit, quines necessitats creieu que haurien de ser resoltes o què trobeu a faltar per part de l'administració?
Home, posar tantes traves perquè una persona, doncs, que ja té una certa trajectòria, no? com per exemple, aquí tenim l'Aiman, però hi ha molts més casos que porten un, dos, fins i tot tres anys ja al territori, fent el seu propi itinerari, fent el seu propi projecte de vida, superant totes les etapes que els hi demanen, cremant totes les etapes. Arriba el moment en què ja han assolit aquesta maduresa i només els hi queda rebre l'oportunitat per poder ja començar a emancipar-se, començar ja a fer la seva vida de forma autònoma, i just en aquest moment, que ja és el que seria per un jove qualsevol, doncs, acabar un procés de maduració, no?, i ja començar a fer vida autònoma, doncs just en aquest moment és quan se'ls hi tanca la porta, no? Ho acabem d'escoltar, no?, amb l'Aiman, que després de fer tot un procés arriba el moment de que fins i tot té una oferta, fins i tot té una oferta, fins i tot ja es ferma i ja ha passat les proves i tal, i és aquest moment que se li tanca la porta, no?, per una trava administrativa. Realment, lògica no en té gaire, però és la situació en la que ens trobem ara mateix.
Llavors, creieu que políticament fan falta accions més concretes?
Sí, home, això jo crec que és bastant evident. No, és que no sobresurt de la lògica, no? Aquesta, recordem això, que això va ser una sentència del Tribunal Suprem l'any passat, en plena pandèmia, a més, no?, on tot estava aturat, en què, bueno, els jutges decideixen interpretar la norma d'una altra manera i de cop i volta, doncs, el que era, el que fins ara era una renovació relativament senzilla, no?, quan un jove es troba dintre d'un recurs o es troba emparat per una entitat, doncs, i acredita, doncs, que disposa dels mitjans de vida suficients per viure, doncs això ja era un motiu suficient, doncs, per renovar automàticament el permís de residència i prolongar, doncs, la seva estada. Arribats en aquest punt, doncs, sobre l'abril, ara no recordo bé la data, però sobre l'abril del 2020, en plena pandèmia, hi ha una reinterpretació de la norma i a partir de llavors es comencen a denegar tots els permisos. Comencen a denegar tots els permisos i tots els joves que fins llavors portaven un, dos, tres o quatre anys, cadascú amb les seves circumstàncies, fent un projecte, doncs, de vida normal, no?, diré així, doncs, es troben, doncs, amb aquesta gran llosa que és passar a la irregularitat.
Però passen a la irregularitat, però segueixen assistit, no?, sota el paraigües de la Generalitat, no?, d'alguna manera. Aquests joves, parlem d'aquests joves que viuen, per exemple, en pisos d'inserció laboral.
Exacte. Sí, però llavors ja estem fent una tasca simplement assistencial. No podem completar la nostra tasca educativa. Estem simplement fent tasca assistencial, no? Garantir, evidentment, són drets bàsics, garantir l'habitatge, garantir l'aliment, sí, evidentment que s'han de garantir, eh? Però això és una tasca assistencial. Nosaltres no ens hem de limitar a una tasca assistencial, no? Hem de fer molt més. Hem d'ajudar aquests nois a inserir-se laboralment i arrelar-se 100% al territori. I sense documentació és, evidentment, que és impossible, eh? I això. I ens trobem des de... Ara farà ben bé un any. Ara estem al maig, doncs sí, farà ben bé un any que ens trobem doncs, amb aquestes denegacions sistemàtiques.
I què els hi queda a aquests joves? Què poden fer amb el permís de residència denegat, amb aquesta renovació denegada?
Deambular. No? No, sap greu dir-ho d'aquesta manera, no, però el que els hi queda fer és, doncs, seguir educant-se, seguir aprenent, seguir estudiant, però recordem, per entrar als estudis reglats necessitem un NIE. Si tu no disposes de NIE, hi ha estudis en els quals no t'acceptaran. I un altre exemple, el SOC, Garantia Juvenil. Són programes formatius en els que necessites disposar de NIE per poder accedir en aquests cursos de professionalització.
Sí, sí. I també per a fer les pràctiques, això també. Si no tens un NIE,
exacto,
no pots fer les pràctiques.
Claro.
I, Ayman, tu en quin moment estàs del teu procés administratiu? M'explicaves això del NIE que havia caducat, no? Que havíeu fet la renovació. Com esteu ara, avui en dia?
Pues... De temas de cómo sigo con papeles o cómo
sí. Estoy...
Ah, pues sigo sin tener NIE, que todavía lo tengo caducado. Y ya está, sigo estudiando, sigo haciendo mi vida normal, intento seguir haciendo mi vida normal y esperando hasta que me contesten y a ver, desde ahí pues seguiré mi objetivo.
¿Cuántos meses portas esperant que te responguin?
Buah, pues... Mucho, pues un año y cuatro meses por ahí, más o menos.
Que és una mica, no? Potser coincideix amb aquesta sentència o va ser just abans, no? De...
Sí, perquè a ell se li caduca a final del 2019, no?
Més sí, en diciembre, sí.
Clar, llavors ell demana, fa la sol·licitud de renovació, queda parada.
Sí.
Aquesta renovació fins que
mesos més tard
doncs se li comunica que no està acceptada i que està denegada, tot i que tu llavors, Ayman, que estaves fent ja un PFI, pot ser?
No, estava fent un curs de grau mitjà.
Exacte.
Sí. I ja està. Y otras cosas más, pero después cuando me cambié del piso vine aquí a Ripollet a vivir. No he podido seguir con el grau mitjà que estaba haciendo porque lo estaba haciendo en Hostarric, que está lejos de aquí. Así que ahora estoy haciendo un curso de monitor deportivo aquí en Torre del Baró y ya está. Y haciendo también las prácticas.
¿On las fas, las prácticas?
En Marbella, con una fundación que se llama Superacción.
Vale, o sea que en aquest cas, no, sí que se t'ha permès, Ayman, tot i tenir aquestes traves burocràtiques, poder fer aquestes pràctiques, no?, de monitor de lleure.
Sí.
Sí que sembla, no?, que hi haurà llum verda en aquest sentit, perquè el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, no ha preparat un borrador per canviar certs punts del reglament d'estrangeria. Quines novetats suposaria aquest canvi en la llei?
Home, esperem primer de tot dir que, bueno, de moment anem amb peus de plom, és només un borrador, esperem que es materialitzi, però si és així, si tot el que ha sortit fins ara s'acaba aplicant, per tot nosaltres serà un... ens donarà aire, ens donarà aire, perquè ja, ja començant des dels menors d'edat, avui en dia, diguem que l'administració que tutela els joves disposa de 9 mesos, no?, per donar-los la documentació, i amb aquest nou borrador només s'estipulen 15 dies, és a dir, que en 15 dies ja haurien de començar a tramitar la documentació. Però més enllà d'això, el que ens ocupa ara mateix i el que ens preocupa més són tots aquests joves que se'ls està caducant el NIE. Doncs amb aquest nou borrador quedarien emparats i se'ls hi assignaria un nou... Bueno, se'ls hi renovaria automàticament el NIE i també se'ls hi donaria el permís de residència, no? I això sí que és una gran notícia que per nosaltres ens donaria la vida, perquè realment ens normalitzaria, perquè ens deixaria fer la nostra tasca de forma ordinària, perquè ara el que estem fent és extraordinari, per dir-ho així, no? Hem de fer filigranes, virgueries, per intentar, doncs, trobar portes per les quals ells puguin entrar, no? O sigui, amb aquest borrador, doncs, amb aquests joves se'ls accepta en caràcter retroactiu, doncs, les seves renovacions i se'ls accepta el permís de treball, doncs podrem començar a treballar.
Aiman, si com diu el Hamza, aquest borrador finalment s'acaba materialitzant amb una llei i, bueno, doncs, joves com tu poden tenir el seu permís de residència vigent, quins són els teus objectius a mig plaç?
Pues, primer objectiu és volver a jugar el futbol, que és lo más lógico porque es el primer objetivo que tengo. Y después, pues, seguir estudiando un grado medio y para que pueda hacer las prácticas. Porque a un grado medio, prácticas de un grado medio, si no tienes en NIE, no se puede hacer. No puedes hacer las prácticas. Y está solo eso. Y después, pues, también buscarme un trabajo, que eso lo más importante para nosotros es buscar un trabajo, así puedes integrarte más. Y ya está, y para que puedas seguir viviendo normal, ¿sabes? Para poder seguir viviendo, sí.
Esperem, doncs, que aquest borrador es materialitzi amb una llei, amb una reforma de la llei d'estrangeria ben aviat. I ara anem a escoltar una cançó d'un artista, El Paisano, una cançó que es diu El Barrio, i que ha estat escollida per l'Aiman.
Sacar los jabas del patio. Aquellos que acusaron de terrorismo y sufrieron esto por el racismo, siempre es por yihadismo, porque es lo que más se vende en el periodismo. Somos los malos, ellos así nos pintaron, por eso muchos sin conocerlo nos juzgaron. Hay muchos inocentes que se llevaron, hay muchas almas ahí dentro que mataron. Aquí no somos tontitos, ya sabemos que ustedes solo quieren matarnos. Esto es amor de barrio, por mucho que digáis, nunca vais a separarnos. Esto es amor de barrio, aquí aprendimos a amarnos. Aquí el Moja y el José siempre estarán juntos para cuidarnos. Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio. Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio. Somos el barrio, somos reales porque somos el barrio. Y los míos que están en el patio también son reales porque ellos son de barrio. Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio. Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio. Oh, 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 somos el barrio. el patio también son grandes porque ellos son de barrio. Muchos chavales murieron en patera, muchas vidas en mar y en carretera, muchos pobres quieren irse afuera a pesar de que la más su bandera. Clarín del alma, que tiran pa'lante, los que salieron narcotraficantes. Clarín del alma, somos inmigrantes porque el gobierno no tira pa'lante. Muchos chavales inocentes, príncipe, no somos delincuentes, príncipe, Clarín del alma siempre fuerte, príncipe, no le basta la muerte, chicos de barrio, como sicario, en el patio, somos varios. Aquí no somos tontitos, ya sabemos que ustedes solo quieren matarnos. Esto es amor de barrio, por mucho que diga y nunca vais a separarnos. Esto es amor de barrio, aquí aprendimos a amarnos. Aquí el Moja y el José siempre estarán juntos para cuidarnos. Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio. Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio. Somos el barrio, somos reales porque somos el barrio. Y los míos que están en el patio también son reales porque ellos son de barrio. Somos los niños de barrio, del barrio, del barrio, del barrio, del barrio. Somos los chicos de barrio, los chicos de barrio, los chicos de barrio. Somos el barrio, somos reales porque somos el barrio. Y los míos que están en el patio también son reales porque ellos son de barrio.
Bé, acabem de sentir la cançó El Barrio de l'artista El Paisano. Corregeix-me si m'equivoco, Aiman, però és un artista de Mataró,
sí.
No? Nascut a Tànger, com tu.
Sí.
De què ens parla aquesta cançó?
Pues parla sobre muchas cosas. Primero habla del barrio, sobre los niños del barrio. También habla de un poco de cultura, un poco de racismo y un poco de inmigrantes. Y también del barrio del Príncipe.
El barrio del Príncipe, que está en Tánger.
Está en Ceuta.
En Ceuta, vale.
Sí, es un barrio que ha cogido una fama que es peligroso, que hay muchos delincuentes allí. Y bueno, de fuera se ve así porque ya todo el mundo habla de eso, pero si entras dentro del barrio y si juntas con las personas del barrio, pues tienen otras cosas, que son buenas personas, que son como son unidos todos, son como una piña o no sé, son personas normales que solo han cogido esa fama que no, para ellos es algo que no está bien. Y no todos son delincuentes como dicen, hay gente inocente ahí, mucha gente, y ya está, solo eso. Eso es lo que quería decir el artista.
Et sents identificat amb les paraules de l'artista quan parla de que doncs sovint, no, es troba en situacions de racisme? Creus que hi ha molt de racisme entre la societat espanyola?
Para los menores, sí, la verdad que sí.
Tu, Hamza, com a referent educatiu d'aquests joves... I també veiem, no, els discursos de partits com Vox, per exemple, en l'última campanya electoral a Madrid, no, el cartell on comparaven doncs les prestacions que rebien els menors no acompanyats en relació a prestacions de jubilació, a més amb dades presumptament falses. Creus que és un reflex que aquesta campanya o el discurs de Vox és un reflex del pensament d'una bona part de la societat espanyola?
Espero que no, sincerament, espero que no, i jo et diré més, estic convençut de que no és així. I la manera, és a dir, la manera de fer-hi front, doncs és, per exemple, en aquest espai que estem compartint avui. És a dir, hem de visibilitzar la vida dels joves, hem de normalitzar la presència dels joves entre nosaltres. hem de conviure-hi, hem d'obrir-nos a ells i amb normalitat, i a partir d'aquí, doncs, la seva presència serà més acceptada. El que ha passat fins ara és que tots aquests joves han estat visquent als marges, per molts motius. Ja hem parlat abans de l'administratiu, de la possibilitat de... per l'estigmatització, per moltíssimes coses, a vegades per la deixadesa i els pocs recursos de part de l'administració per tal d'atendre aquests joves, tot i que els cartells de Vox diguin una altra cosa i tal i qual. Home, si els mantenim en els marges de la societat, evidentment estaran invisibilitzats. I el discurs d'odi és el més senzill. I clar, doncs, partits com el de Vox, doncs, 100% populistes, doncs van al discurs més fàcil. I estigmatitzar a joves migrants és molt senzill, perquè no, encara la societat catalana o l'espanyola o la que sigui encara no disposa de mecanismes per fer de contrapès amb aquest discurs d'odi. Encara no els tenim. Encara no, els joves encara no ocupen espais, evidentment mediàtics no, estem molt lluny d'arribar a aquest punt, però tampoc espais normalitzats dintre de la nostra societat no els ocupen, no són visibles encara. I si són visibles, i si són visibles en els mitjans, ho són, doncs, criminalitzant alguns aspectes d'aquests joves, que, evidentment, parlant de temes de delinqüència, etc, home, els índexs de delinqüència entre els joves no, migrants, no crec que siguin molt diferents als índexs de delinqüència de qualsevol jove vulnerable d'un barri vulnerable, de qualsevol barri, de qualsevol ciutat mitjanament... En fi, no crec que sigui molt diferent. Però, resumint això, per fer-hi front necessitem normalitzar la presència dels joves.
I què creus que... o què creieu que podrien fer les administracions per tal de normalitzar la presència d'aquests joves, d'incloure'ls no, en la societat d'aquest país i no tenir-los als marges?
Doncs fer comunitat. Fer comunitat. I això... En això, mira, aprofitarem que estem aquí, eh? I caldrà també agrair doncs la tasca que està fent el municipi de Ripollet fins ara amb nosaltres, d'acollida, perquè al final sentir-se acollit és sentir-te que formes part d'alguna cosa, no? I formar part d'alguna cosa és quan participes d'aquella realitat igual que la resta de ciutadans, no? I deixa'm citar i a la vegada agrair, doncs, que l'Ajuntament de Ripollet va apostar per un pla d'ocupació del SOC, no? I avui en dia tenim a 10 joves migrants que estan treballant aquí a l'Ajuntament, que estan podent legalitzar la seva situació administrativa, que estan obtenint permisos de treball, que estan realitzant la seva tasca de forma professional, que els seus referents aquí a l'Ajuntament estan molt i molt contents amb la seva tasca. És més, no, jo no crec que faci malament en dir que alguns d'ells m'han dit, doncs, que feia molt de temps que no havien tingut tants bons treballadors. Amb això no vull dir que els treballadors anteriors siguin mals treballadors, entén-me. Però que sí, el resum és aquest, eh? Jo crec que la via és aquesta. La via és aquesta. Normalitzar. I com podem normalitzar la seva presència aquí? Doncs donant oportunitats. Quines són aquestes oportunitats? Oportunitats laborals. Sí. Feina.
Sí, sí, és verdad lo que has dicho. Que es cuando te dan una oportunidad de trabajo, ahí uno puede cambiar tus papeles, puedes seguir con tu NIE y más te dan un permiso de trabajo y ya está. Entonces, si tienes un trabajo y tienes tu NIE, pues se enteras que eres igual que los demás, que tienes tu trabajo, que estudias, que juegas el fútbol o practicas todo deporte que te guste, eso que te hace sentir que eres uno del pueblo, uno más, que eres como todos los jóvenes de aquí.
I mentre esperem que aquests permisos de treball arribin, què podem fer les administracions per incloure aquests joves i per fer-los sentir ben acollits?
Bueno, abans d'haver començat ja dient-ho, no? Jo crec que és molt important arrelar-se al territori, fer xarxa, fer comunitat, participar d'espais associatius, permetre que els joves, per exemple com està fent l'Aiman, participar dels clubs esportius, perquè ell t'ho explicarà millor que jo, però, ostres, els clubs esportius són uns espais de socialització extraordinaris. Els clubs esportius són uns llocs on hi ha gent molt diversa, de procedències molt diverses, que en aquelles 2 hores d'entrenament o en aquelles 2 hores de partit o el que sigui, totes les diferències queden apartades. Sí. No? Totes les diferències queden apartades.
Es que si estàs entrenant, bueno, al dia tienes una hora i media o 2 hores de l'entreno, pues en estas 2 horas estás desconectado de todo. Estás ahí metido en el fútbol, no piensas en nada más, solamente en tus compañeros, en el balón, y ya está, nada más. Eso muy bien, es una cosa que todos los deportes, no solamente hablo del fútbol, pero de todos los deportes, es una gran cosa que tenemos y tenemos que aprovecharla lo máximo que podamos.
¿T'ha ajudat el futbol en el teu procés de socialització? ¿A trobar gent aquí, a fer amics?
Pues muchísimo, la verdad. Es que, si te cuento, es desde que llegué a Cataluña, que ya aporto unos 2 años y 6 meses así, pues desde que llegué, pues no hablaba ni español ni nada, no, solamente hablaba árabe. Pues llevaba una semana y me fui a un equipo que se llama San Celone. Me fui a jugar ahí y entonces me senté súper bien, la verdad, muy cómodo, aunque no entendía todo, pero esos amigos me ayudaban a aprender español, catalán, y desde ahí fue poco a poco, y ya cuando pasó unos 6 meses con ellos, ya hablaba con ellos, ya salía con ellos, ya tomaba cosas fuera del campo, ya esos amigos, y del fútbol. O sea, es una cosa que para mí fue muy, muy grande.
I ara que entrenes l'equip de la Vins de Ripollet, com és la teva relació amb ells?
Pues súper bien, muy divertida, la verdad, que son muy buenos chavales, que tienen ganas de aprender, que son pequeños, sí, pero sí que, ¿cómo te explico? Que yo he llevado muchos años en el fútbol y todo lo que puedo enseñarles para ellos es una cosa buena y ya está, tenemos un rollo muy bueno, reímos juntos, pues entrenamos duro y todo. Muy bien, la verdad, con ella.
I, Hamza, explica'ns una mica quin és el procés, per la gent que ens escolta, que potser no ho desconeix, quin és el procés que passa un jove en un pis d'inserció laboral com els que hi ha a Ripollet?
Vale, doncs són joves que prèviament han estat tutelats per l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, i la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. I doncs, quan es van apropant a la majoria d'edat, doncs, demanen la prestació econòmica, en aquest cas, que els hi pertoca, i demanen doncs, l'ajut de l'habitatge a l'àrea de suport al jove, d'acord, que és un organisme doncs, que depèn també de la DGAIA i de la Generalitat, i a partir d'aquí se'ls deriva a les entitats que disposen d'aquests recursos, no? Com per exemple en aquest cas seríem de la nostra entitat, disposem aquí a Ripollet d'un pis de 5 places en el qual hi resideixen 5 joves. I en aquests pisos els joves hi poden estar en principi fins als 21 anys. Si és que no s'emancipen prèviament, si és que no troben prèviament, doncs troben una feina que ja els hi doni doncs, el calaix econòmic suficient com per poder garantir un bon desinternament i poder garantir doncs, que un cop surtin del pis ja tindran un habitatge i tindran suficients recursos com per seguir amb el seu procés, com ara alguns dels joves doncs, que estan treballant aquí amb l'Ajuntament, doncs mica en mica, cadascú amb el seu ritme, doncs mica en mica s'han anat emancipant, han anat buscant doncs, habitacions o pisos per emancipar-se, i al final és aquesta la funció d'aquests pisos, no? És una transició, simplement. És donar un suport que no deixi absolutament desemparats els joves que compleixen la majoria d'edat, que tinguin un lloc on se'ls garanteixi uns mínims, perquè el que nosaltres garantim són uns mínims. I ja està. Els mínims assistencials. Llavors, amb aquests mínims, doncs, els joves puguin seguir amb el seu procés. I quan arriben a un punt de maduresa òptim, doncs és que ells mateixos ho demanen. No volen quedar-se en aquests pisos, El que volen és emancipar-se, el que volen és anar a viure sols. S'ho explicarà millor l'Aiman.
És el teu cas, Aiman. Sí. Tens ganes ja de poder marxar del pis amb una feina?
Sí, muchísimo, claro, porque es el objetivo más grande de salir a un... de encontrar un trabajo y estar en un pis solo y más autónomo y más integrado. Sí, es muy claro que sí.
I us volia preguntar també, tots aquests joves que arriben a Catalunya i són tutelats per l'administració, al complir la majoria d'edat, tots ells van a altres recursos assistencials com són els PILs o reben alguna prestació econòmica? O hi ha una part dels joves que queda desemparat?
No, evidentment no tots. No ens enganyarem. No tots. Hi ha molts que es queden, com et diria, que se mantengui bé, no? Però queden atrapats en els centres de menors. Queden atrapats. Queden allà, en el centre de menors, van fent pròrrogues, esperant simplement el dia en el que els arribi una notificació doncs, que han d'abandonar l'equipament i que han d'abandonar el centre. Llavors, un cop abandonin el centre d'acollida, com que ja són majors d'edat, només els hi queda demanar la prestació econòmica, que recordem, és una prestació econòmica d'uns mesos. Per tant, però X persona jove, 18 anys, que porta poc temps al territori, amb situació administrativa, doncs, que probablement, suposem el cas, que probablement doncs, li acaba de caducar el NIE, demana una prestació econòmica que en el moment de que se li caduca el NIE ja, en principi, ha de deixar de cobrar-la, etcètera, etcètera, clar, queda sense prestació, sense NIE, sense habitatge, per tant, situació d'extrema vulnerabilitat, carrer, i això existeix, evidentment que existeix.
Òbviament. Sí, òbviament.
Hi ha companys, Aiman, hi ha companys teus del centre on vivies abans que s'han quedat al carrer?
Pues, por suerte, donde estaba, el centro donde estaba, ninguno de ellos ha quedado en la calle. Eso, por suerte, porque la nuestra fundación, la fundación que donde estaba, que pues que son muy buenos educadores, muy buena directora, la verdad. Y por eso ninguno se quedó en la calle. Y ahora era un centro de menores, sí, pero me acuerdo que cuando yo salí de este centro, unas 2 semanas o 3 después, este centro se convirtió en un centro de mayores, porque todos los chicos que estaban ahí ya son mayores de edad. Entonces este centro se convirtió de mayores y que ahora se llama como un centro de mayores directamente, como es un PIL, algo así, sí. Y están ahí todavía, que son 18 chicos, viven juntos ahí.
Perquè, pel que tinc entès, no, amb la situació de pandèmia, doncs les arribades dels joves han anat disminuint respecte als anys anteriors. És així, Hamza?
Sí, evidentment. Evidentment. La situació de pandèmia ha fet que el trànsit marítim disminueixi moltíssim, que les fronteres es tanquin i que també... el Marroc, en aquest cas, que és el país que fa frontera, doncs vigili molt més aquestes fronteres, eh? I clar, evidentment que s'ha parat, però al final és una cosa inevitable, eh? És una cosa conjuntural, hi ha hagut una pandèmia, evidentment, s'ha aturat tot, però el problema segueix existint, la necessitat d'emigrar segueix existint, i això és un fenomen que no es pot aturar. Per tant, més enllà d'especular amb xifres, que si n'han vingut 2.000, que si 3.000, que si 1.500, que si... No, això és veure, no? Fixar-se en el dit i no en la lluna, no? Al final això ens fa endarrerir-nos a l'hora de fer front al repte que tenim, que és el de poder garantir la integració i la normalització d'aquests joves aquí al territori. Per tant, és simplement puntualitzar això, que ara mateix s'han disminuït molt les arribades, però que tornaran a arribar. I tornaran a arribar, siguin les xifres que siguin, però tornaran a arribar i haurem de continuar assumint aquest repte.
I tu, Aiman, quines reivindicacions faries a nivell administratiu per tal de tenir una vida, un futur com el que desitjaves quan vas marxar al Marroc?
Pues que lo que yo esperaba de España o algo así. No, sí. Pues la verdad que pues lo primero es esperar mejorar la vida, lo primero, y ya está. Y buscar soluciones de todo y seguir adelante. Y ya está. Solo es encontrar un trabajo y seguir jugando fútbol, que es el sueño. Por eso he venido aquí. Y ya está.
Que sigue estando abierto. El sueño.
Sí, todavía está abierto, pero ahora mismo está cerrado por no tener ni... Pero ya después ya miraremos.
Bé, esperem que amb aquesta reforma, no, l'Aiman pugui obtenir el seu permís de residència i que, doncs, que tot vagi com ha d'anar. No sé si voleu afegir alguna cosa, si voleu...
No, jo amb això que acaba de dir l'Aiman, jo només també voldria puntualitzar una cosa, que... Sí, evidentment, que ara mateix les portes segueixen estant tancades, seguim necessitant doncs, aquestes reformes, etcètera, etcètera. Però jo posaria en valor una cosa. És que els joves, l'Aiman, i centenars o milers d'Aimans que existeixen també allà fora, segueixen treballant. Segueixen... No treballant laboralment, sinó segueixen treballant pel seu futur, segueixen estudiant. Segueixen fent un esforç en l'aprenentatge de l'idioma, segueixen fent xarxa, segueixen fent activitat comunitària, segueixen fent voluntariats, segueixen aprenent a ser autònoms, segueixen fent centenars d'accions per garantir-se un futur millor, que s'estan preparant, que l'únic que necessiten és... una oportunitat, i això sí que ho volia posar en valor, que els joves no estan no estan asseguts a una cadira, no estan asseguts a una cadira mirant el rellotge, esperant, no? Esperant, o mirant el telèfon, esperant que els hi arribi la trucada màgica perquè els... No. Els nois segueixen a ple rendiment. Segueixen a ple rendiment. Evidentment que l'esperança és l'últim que es perd, eh? Però això sí que ho volia deixar molt clar, de que això, de que tots els joves segueixen treballant i segueixen preocupant-se i ocupant-se del seu futur.
Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, en el que hem parlat dels drets dels joves migrants. Moltíssimes gràcies per les vostres intervencions, Aiman i Hamza. Han sigut molt interessants i hem après moltíssim. Així que res, mentre esperem que arribin aquests canvis en la llei d'estrangeria, doncs seguirem treballant des de l'Ajuntament per a la inclusió d'aquests joves, tan necessària i tan merescuda. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies.